la bibbi, pila villa franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest divendres 12 de gener de 2024 al Penedès en xarxa. Us saludem, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, des de Ràdio Vilafranca, en nom de tot l'equip. I aquestes seran les propostes i les veus que anirem escoltant al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio que compartirem, si seguiu amb nosaltres, a partir d'ara i fins a les 12. D'aquí uns instants, previsió meteorològica a càrrec de Marc Paredes. Tot seguit els esports amb una mini prèvia, una prèvia dels 4 partits més destacats, i tot seguit l'entrevista. Avui amb Joan Luque, de Fondistes Penedès, per presentar la 10K Vilafranquina que es disputa el proper 28 de gener. I els esports ens duran a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques, de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. A 9:45, la primera roda d'alcaldes i alcaldesses d'aquest 2024 que ens portarà a conversar amb Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos. Obrirem la segona hora a les 10:06, després d'escoltar el butlletí de notícies, tot parlant d'una empresa centenària. És l'empresa de Domenys Mobles Palau, que justament ahir rebia el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya en la 23a edició dels Premis Nacionals. Avui ens acompanyaran Josep i Robert Palau. A 10:45, de nou cedim el micro als serveis informatius perquè ens expliquin com avança aquest matí de divendres als nostres municipis. I a continuació d'aquest segon flash, agenda al detall. Hem escollit un parell de propostes de l'activitat cultural per explicar-les amb detall. D'una banda, els 2 concerts d'aquest dissabte de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca, el concert de Sant Raimon a l'Auditori i un segon concert en el qual participen a les festes d'hivern de la Barraca. En parlarem amb el seu director, amb el Carles Sanz. I de l'altre, un clàssic que comença quan acaben les festes de Nadal, els Pastorets del Vendrell, que aquest diumenge estrenen temporada i ens acompanyarà un any més el seu president, el Pep Bargalló. A les 11 posarem catifa vermella per rebre el Marc Compte en aquesta primera secció cinematogràfica de l'any, i li posarem catifa perquè ens fa molta il·lusió veure'l, però perquè parlarem dels Globus d'Or. També recordarem Vectura Pons i farem un cop d'ull a les estrenes de la cartellera. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, ja per anar acabant aquests 5 minuts per actualitzar-nos i entomar la recta final del divendres. I a l'entrevista amb la qual tanquem setmana i jornada, recollim un cas poc freqüent. Un equip de futbol que té nova junta directiva i aquí ve la curiositat on hi predominen jugadors de l'equip. És el Molanta i en parlarem amb Marcel Fernández, el president del club, des de fa un mes. A banda dels tres flaixos informatius de dos quarts, de 10, d'11 i de 12, on recollim l'actualitat del Penedès, seguim informats als bolletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Entomem aquestes 3 hores de ràdio aquest divendres al Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Hem deixat enrere l'episodi de pluja i què ens depararà ara el temps? El Marc Paredes ho sap, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, hem deixat enrere aquest petit episodi que dies enrere semblava que havia de donar més de si amb aquesta possible llevantada freda, que s'ha de dir que en un mes de gener és molt poc habitual. Per tant, no, en aquest cas, les matemàtiques no han fallat i és que la probabilitat que tinguéssim una llevantada s'ha anat esveint a mesura que han anat passant els dies i, per tant, hem tingut una petita línia frontal normal i corrent que ha donat molt poc de si, és a dir, amb acumulacions, que ara, si vols, les repassem, però que no han superat gairebé els 10 litres a les comarques del litoral. Contra més a l'interior, doncs, més desgastades anaven arribant aquests ruixats.
Tens xifres, Marc?
Sí, tinc xifres. Ara, si vols, fem un repàs. Però la bona notícia és que sí que ha anat escombrant totes les comarques del territori. Tenim una vinya que està completament assedegada i, per tant, ha anat tocant totes les comarques, perquè, atenció, feia 78 dies que no plovia més de 3 litres al Penedès. Des del passat 24 d'octubre del 2023, que no teníem una línia frontal tan general que regués totes les comarques, o si més no, el Penedès, alhora al mateix temps. Per tant, un autèntic escàndol.
Per tant, fent bona aquella dita de plou poc, però plou.
Jo diria no plou prou, eh? Necessitaríem potser 8 o 9 llevantades, que és el que no hem tingut, que serien doncs uns 500 a 700 litres. Per tant, doncs tenim molts deures per fer, o si més no, el temps, no? Però bé, posem aquesta esperança abans de la primavera que puguem regar tot el territori.
Quanta aigua ha caigut?
Doncs mira, les comarques més beneficiades en aquest cas van ser el Baix Penedès i el Garraf, amb 12 litres, per exemple, a Vilanova, 12 litres també al Vendrell. Contra més pugem en el territori, en aquest cas Vilafranca van caure uns 8, a Sant Sadurní doncs 6 litres, a Sant Cugat Sesgarriques ens anunciaven 6 també, i a Mediona, tota la part de Font-rubí, la part nord del Penedès, concretament la part nord-oest, és a dir, tots els municipis de Pontons, doncs bé, aquí la pluja ha estat una miqueta més escassa, entre 3, 4, 5 litres. Aquí hi ha molta feina a fer encara per revertir tota aquesta situació. Aquesta línia frontal ja s'ha anat doncs esveint. Fins a aquesta matinada encara quedaven alguns ruixats residuals, sobretot a les comarques gironines, però avui el que ens depara és aquest cel serè, amb unes temperatures que a primera hora doncs són força fredes, fins i tot més que les del dia anterior, perquè com que teníem aquesta nuvolositat, doncs la temperatura no permetia que baixés encara més. Avui sí, com que tenim aquest cel ras, doncs l'ambient està sent francament fred, i per exemple ara mateix tenim 2,5 graus a Vilafranca, 3 a Sant Sadurní, 4 a Font-rubí o també 4 a Sant Martí Sarroca. Vull dir que avui l'ambient és força més fred, els que no han sortit de casa, abrigueu-vos, però a les hores centrals del dia aquestes temperatures tendiran a pujar i aquesta serà la tònica que ens depararà durant tot el cap de setmana. Estabilitat, potser diumenge tindrem més núvols, seran alts i prims, potser tindrem un cel entelat que ens donarà aquestes magnífiques postes de sol ben rogenques, i això sí, sense vent, que ho vam tenir la setmana passada. Per tant, aquest cap de setmana serà completament tranquil i unes temperatures que a les hores centrals del dia s'enfilaran, per tant, tindrem valors per sobre del que tocaria per l'època, però mantenint aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit que ens donarà aquesta sensació de fredor, durant les matinades. Per tant, no us en refieu del migdia si veieu que l'ambient és francament càlid, perquè sí que tindrem temperatures molt per sobre del que tocaria, però quan baixi el sol, l'ambient tornarà a ser de rigorós hivern.
Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Primer divendres de programa que encarem recuperant la nostra cita esportiva de referència, uns minutets que ens ajuden a planificar l'agenda esportiva amb els partits més destacats del cap de setmana i que ens apropa una conversa. Avui amb Joan Luque, de Fundistes Penedès, que ens presentarà la 10K de Vilafranca, que se celebra el proper 28 de gener. Arrenquem motors a Ràdio Sant Sadurní, saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta primera prèvia esportiva d'aquest 2024 i ho fem, com sempre, en clau futbolística. I és que el Vilafranca, en plena crisi de resultats i 15è del grup 5 de la tercera federació, un punt per sobre del descens, visitarà diumenge a 4:45 de la tarda l'Olot. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana arrenca la segona volta de la Parlem Hoquei Lliga amb el Noia com a segon classificat de la taula i cap de sèrie per a disputar la propera edició de la Copa del Rei, rebent demà a 8:15 del vespre la visita del Caldes. Mentre que el Calafell, novè i també classificat per a la Copa com a anfitrió, rebrà diumenge a 6:00 de la tarda l'equip revelació de la temporada, el Sant Just. I en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, desena jornada cobrirà demà el Vendrell a 6:00 de la tarda rebent el cué de la categoria, el Lubians. Mentre que el líder, el Vilafranca, tancarà la jornada demà mateix a partir de 8:00 del vespre rebent la visita del Manlleu. Per tant, quàdruple cita hoquellística de primer nivell aquest cap de setmana a les nostres comarques. I després d'aquesta primera prèvia esportiva de l'any, tornem a Ràdio Vilafranca per apropar-vos una cita atlètica. Es tracta de la 10K vilafranquina, que se celebrarà el proper 28 de gener i que ens apropa ja l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Bé, doncs aquí estem amb el Joan Luque, membre de Fundistes Penedès, un clàssic perquè ja pràcticament cada any, doncs, quan s'acosten aquestes dates, també quan la mitja, doncs, ja acostumem a parlar amb tu, i en aquest cas, doncs, per un d'aquests esdeveniments que comentava, la 10K, que d'aquí unes quantes setmanes, doncs, ja tenim aquí una nova edició. Fèieu la presentació fa 3 setmanes i ara, doncs, el que es tracta en aquestes dates és anar engrescant la major gent possible, no?
Sí, ara després de les de passades festes del Nadal i de Cap d'Any, pues el que intenté després és que ja la gent se comenci a apuntar ja a la 10K Vilafranca. Fins ara s'ha apuntat moltíssima gent, ja hi ha 1.250 atletes inscrits a dia d'avui, i la idea, pues, és arribar com mínim al 1.500 que teníem pronosticats des d'un principi. Encara queden dies i suposem que ara la gent començarà ja a apuntar-se a full a Maladeu que a Vilafranca, que és la 13a edició.
Ja que fem aquesta crida, aquells indecisos o gent que potser no la conegui, que sí que seria estrany si viuen per aquí, com ho han de fer per inscriure's a aquesta 10K?
Pues molt fàcil, s'han d'anar a internet a buscar la pàgina de la 10K Vilafranca, 10K Vilafranca. .org, i aleshores allà trobaran un link per poder inscriure. Són només 10 euros, és una de les 10K de Vilafranca, una de les 10K de Catalunya més barates que hi ha, per no dir quasi de les més barates, i també, pues, és una cursa per idònia per tothom, per la gent que vol fer marca, que vol córrer per primer cop, que vol acabar-la, que vol passar-lo bé, que vol gaudir de la vila corrent per dintre de Vilafranca, o sigui, és una passada.
Gran part d'aquesta 10K o d'aquests inscrits també, doncs, aquí a Vilafranca es posa fàcil, no? Perquè, per exemple, es fa aquest pack, no? Que donen aquesta inscripció per la mitja a la 10K, que això al final, doncs, també, home, fomenta que la gent surti al carrer i també, doncs, es posi les sabatilles, i en aquest cas pot fer una o l'altra o fins i tot les dues, no?
Sí, sí, està clar. Tenim la mini, tenim la 10K i a partir d'aquí poden fer les dues curses, perquè una surt a 10:00 del matí, pot anar amb la canalla, que tenen canviant de circuits, és de 2 quilòmetres, va cap a un altre joc i també és molt maca, i en la que dona, pues, un punt de festiu ja més a la 10K Vilafranca, i després a 11:00 del matí la 10K que amb el Pilar de Castells de Vilafranca, pues, donarà l'inici de la sortida i que ja serà tot un espectacle veure la cursa, sigui per on sigui, per qualsevol part del circuit. La sort que tenim és que és un circuit de 5 quilòmetres, dues voltes, i això fa que la gent pugui anar desplaçant-se molt a prop, perquè tot està a la vora, o sigui, veus gent per tot arreu i, a més, com hi ha punts musicals per molts jocs del circuit, pues això fa que sigui molt activa i pugui cridar a la gent, al veïnat per on passa la cursa, i hi hagi gent per tot arreu. És una cursa que hi ha molta animació.
Una cursa aquí consolidadíssima a Vilafranca, a la comarca i a Catalunya, com comentaves, i que a més ho ha fet en un temps, diríem, relativament ràpid, no? Perquè tampoc és doncs una cursa que tingui moltíssimes edicions, com per exemple la mitja de l'Espirall, però en poc temps ha crescut d'una forma espectacular, no?
Sí, quan van crear aquest circuit, un circuit ràpid i molt idoni per fer unes grans marques, sempre el nostre objectiu de l'organització era baixar dels 30 minuts, i al final es va aconseguir, ja s'ha aconseguit com 4 o 5 cops, i la veritat que sí, que s'ha baixat de 30, i la marca la té de l'any passat el Mohamed Al-Gachouni, que va fer 29-18. La idea és poder veure si aquest any va ser del 29-18. I arribem a baixar del que és 29, que és l'objectiu també de l'organització. No sé si aquest any o el proper, però estem treballant amb el tema. I en el tema de dones, pues, també la Núria Gil, que l'any passat va fer 33-40, també era l'objectiu, baixar de 35. Per tant, és un necessitat que tinguem ja una cursa amb aquest temps que no ho pensàvem pas fa uns anys. I ara ho veiem molt viable, baixar d'aquest 29 i inclús baixar dels 30.
Pel que fa a marques, doncs, també el que comentaves, també acostumeu a tenir cares conegudes. Per exemple, l'any passat, doncs, entre d'altres, estava Libra Shakir, a més vilafranquí, i també, doncs, que últimament ha tingut aquest reconeixement. No sé si aquest any ja ens podeu avançar alguna primícia.
Encara no, estem treballant amb el tema. Tenim algun aquí que ho estem intentant cridar perquè vingui, i bueno, suposem que sí, que vindrà una bona elit a donar canya i a veure si poden batre el rècord de la cursa.
En tot cas, sense entrar en noms, sí que és veritat que cada any també la Deuca crida atletes de renom.
Sí, perquè és una, tornem a dir el mateix, una cursa molt ràpida, és molt bona, i la gent també ve a buscar grans marques. És campionat de Catalunya universitari, i això també fa que la gent vingui a buscar aquestes marques que després l'acrediten per a un altre nivell, i això és molt important. A més, és una cursa homologada per la Federació Catalana d'Atletisme, i això és molt important, perquè el circuit homologat vol dir que la marca és oficial, a mínim a nivell català, i aleshores això fa que la gent vingui a buscar aquestes marques que li interessen molt per estar a un gran nivell.
Per tu, que n'has viscut moltes, què és el millor d'una jornada de la Deuca?
La sortida, la preparació, el tu a tu amb els atletes, veure com arriben amb cara d'alegria, les marques, quan fan rècords. Per lo que és un organitzador, per mi el més emocionant és quan fan un rècord. Eso es algo imborrable en la meva ment, quan veus que un Ibra Shakir, com un Carlos Castillejo, atletes d'aquest nivell, com la Núria l'any passat, això no té preu. És una, veure les cares d'ells allà a l'arribada és una passada, però després tota la resta de gent que va arribant amb la seva cara d'alegria, veient que li surten bé les coses, que arriben animats, altres que acaben per primer cop la cursa i diu, ui, jo sóc capaç de fer una cursa de 10 quilòmetres, això és, no ho pensava pas, i veus que és possible, en 50, 55, 60 minuts, això és inviable fa uns anys i ara és possible, i la gent quan ho veus és una alegria que fa patxoca. I després també la minicursa fa que sigui un dia festiu molt gran. És una jornada molt festiva, molt guapa, i en la que anima a tothom a que surti al carrer a animar, perquè és també part de la festa de Vilafranca.
I això també es dona, que la gent el dia de la 10K surt al carrer i a tots els punts per on passa el recorregut s'hi acosten a animar, a mirar i doncs a gaudir, no?, del dia.
Sí, perquè la, diguéssim, la sort que tenim que ser un circuit de 5 km dues voltes, pues, les atletes passen dues vegades. A més hi ha punt musical que fan que anima més la, diguéssim, la cursa, i a part d'això és que si fa un bon dia la gent surta i és a les 11 del matí, que per tant a les 12, pues, a les 11 i pico estan veient allà com passen els atletes, atletes d'alt nivell, atletes coneguts, atletes de la comarca, van animar, i això fa que sigui, pues, una cursa que festiva. Per això se va inventar aquí a Vilafranca fer el circuit de 5 km dues voltes. És una, diguéssim, era una contra, era en contra per poder assimilar més de 1.500, més de 1.600 atletes, però per una altra banda era una festa per la gent que mira i per l'atleta, perquè l'atleta se sent recolzar quan veu tanta gent animant. I això, pues, fa que quan parlen de la Deuca Vilafranca parlen a molt, molt positivament d'ella. I això és el que volíem, que sempre fos una cursa sin estrelles. A més, la Deuca Vilafranca està organitzada per l'Ajuntament i per Fondistes Penedès, que això també és molt important. I nosaltres, com a atletes, pensem com a atletes, i el que intentem és que la cursa sigui una cursa de l'atleta. I per això, com som atletes, pues, la fem com ens agradaria a nosaltres trobar-nos una cursa a tot arreu, o sigui, una cursa ben organitzada, la samarreta, els regals, l'avituallament, diguéssim, l'animació, tot el que ens agradaria trobar-lo, ho hem posat, o ho intentem posar a la cursa, també gràcies a, clar, sense dubte, sense l'Ajuntament no seria possible, però això ha fet un pack que sigui impressionant a Deuca Vilafranca.
Tu mateix ho introduïes, aquest tema de, a banda, doncs, d'oferir un confort durant la cursa i que també sigui entretinguda pel corredor, després aquesta cura, no? Aquesta cura del corredor, una vegada, doncs, ha vingut fins aquí a Vilafranca i ha finalitzat la cursa, també aquest servei al corredor que és importantíssim en una cursa, no?
Sí, és molt important perquè així l'atleta se sent recolzat, no arribes a la meta, te donen una simple ampolla d'aigua i és acabat, com està passant moltes curses de molts jocs de Catalunya, que pagues 17-18 euros per una cursa d'oca, que és la mitjana com està ara actualment, 17-18 euros, i quan arribes a la meta només donen una ampolla d'aigua. Aquí tens coca, tens fruita, tens a més tens més coses, hi havia servei de fisio, o sigui, hi ha moltes coses en la que se sent l'atleta, pues, oi, pues, validat, i a més per 10 euros trobem tot això, pues, d'un i dos. I quan van fora i troben curses que surten molt més cara, diu, oi, a Vilafranca d'un i dos lo que és per treure el barret, i tant, és per això que lo que dic, pensem com a atletes i la donem com a atletes a aquesta cursa.
Atletes que formeu part, doncs, de Fondistes, enguany podríem dir que és una edició especial, no? Aquesta 10K enmig d'aquest aniversari de la vostra entitat, no?
Sí, perquè aquest any, el passat 26 de setembre, van complir ja els 25 anys i estem celebrant tot aquest 2023 fins al setembre de l'any que ve, estem celebrant el 25 aniversari de Fondistes Penedès. Un número impensable fa 25 anys, i mira, aquí som, aquí estem i continuem, pues, estant a la crem de la crem a tot arreu. Tenim atletes corrent per tot arreu, atletes corrent maratons per tot el món, també curses per Catalunya, curses per tot arreu, i a més organitzant, que era l'altra part que s'agradava, que era donar un cop de mà i fer alguna cosa per la comarca, i era, pues, estar amb una cursa com la Deuca, que abans era la cursa de Fires de Maig, i després ja la vam convertir en la Deuca Vilafranca fa 13 anys, 14, amb l'any del Covid, que va ser l'any que no es va fer la cursa, i així estem i continuarem, suposem, si tothom vola.
I repetim, ja que estem, queden els últims dies ja per inscriure's, bé, el que queda d'aquesta setmana i tota la següent, que serà la prèvia ja a aquest 28 de gener, aquesta cita marcada al calendari. Ja, doncs, si vols aprofitar per fer l'última crida, el micro és teu.
Pues sí, faig la crida normal, la crida que, pues, la gent vingui a escriure, vingui a córrer aquesta cursa. És una cursa que no està, diguéssim, està a l'abast de tothom si fa esport i pot córrer 7-8 quilòmetres. Només pel fet d'acabar-la i passar-lo bé, trobarà una gran cursa. És una cursa molt plana, molt ràpida, en la que pues passa pel joc més emblemàtic de la ciutat i això fa que te vagis amb un gran record de la cursa. Només 10 euros, que és, ja t'he dit que és un preu molt, molt bo a nivell català, per ho dic per la gent que no fa inscripció normalment, i t'emportaràs una samarreta que fa patxoca i serà guapa, molt, molt particular. I, bueno, i a part d'això, pues, també podràs venir amb la canalla, córrer la minicursa i, bueno, passar-lo bé. I tant que si fas aquesta crida perquè vingueu a us animeu a córrer.
Doncs queda dit, i per part meva i per part nostra, doncs, desitjar-vos que aquests objectius que us heu marcat es compleixin, i ja, sigui com sigui, ja teniu una bona xifra de participants, però bé, si és més, doncs millor que millor. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Eric Guijarro. Deixem aquí els esports a Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El límit al preu dels lloguers entrarà en vigor a Sant Sadurní. La consellera de Territori, Esther Capella, ha assegurat aquest dijous que la contenció dels preus dels lloguers entrarà en vigor a Catalunya durant el mes de febrer. En una compareixença des de Madrid, després de reunir-se amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, Capella ha explicat que han pactat acabar en les setmanes vinents la feina per aprovar i publicar l'índex de preus de referència dels lloguers que s'ha d'aplicar per poder declarar zones tenses als 140 municipis assenyalats per Territori, entre ells Sant Sadurní i Vilafranca. No és l'únic de la vegueria Penedès, on s'hi llisten també altres municipis com Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, com dèiem, Vilafranca, Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. La notícia es confirmava ahir després de l'anunci, el mes de juny, el Diari Oficial de la Generalitat, de la llista dels 140 municipis amb mercat d'habitatge tens, i que ja el 2021 l'Agència de l'Habitatge de Catalunya reconegués aquesta condició en municipis com Sant Sadurní i Vilafranca. Sobre el nou espai de criança al Centre Cívic de les Pedreres, a Santa Oliva, l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, a través del Servei d'Intervenció Socioeducativa, ha posat en funcionament un nou espai de suport per la criança per a famílies amb fills de 0 a 3 anys. Aquest espai està pensat per famílies embarassades o amb nadons interessats a compartir els dubtes, els canvis personals que els comporten la paternitat i la maternitat, les alegries i les petites dificultats. Les sessions seran setmanals i es duran a terme en un lloc físic acollidor on podran trobar material per jugar amb els infants i, el més important, reflexió sobre el model de mare i pare que volen ser per als seus fills i filles. Aquest nou espai estarà ubicat al Centre Cívic Les Pedreres, a Santa Oliva, i l'obertura del servei està prevista pel proper dimecres 17 de gener en horari de 10 a 12 amb trobades setmanals tots els dimecres. De moment, aquest programa tindrà una durada de 6 mesos fins al juny del 2024. Les famílies interessades a participar es poden inscriure al correu electrònic del 6famílies@baixpenedès.cat o bé trucant o enviant un missatge de WhatsApp al 674-086-987. Els cellers catalans han ofert 1.683 experiències enoturístiques l'any 2023. Ahir, l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a l'edifici de l'Enològica de Vilafranca, acollia la presentació de l'estudi d'indicadors de l'oferta i perfils professionals de l'enoturisme. L'acte el presentava la gerent de l'Institut Municipal de Formació, Esther García, tot explicant que l'objectiu de l'estudi ha estat detallar els indicadors de l'oferta de les empreses vinculades a l'enoturisme i quins perfils professionals els calen. S'ha dut a terme amb el programa Projecta't del Consorci de la Formació Continuada de Catalunya, però ha anat molt més enllà del que marcaven els paràmetres inicials. S'ha centrat especialment en l'oferta dels cellers, el que suposa un 32% de les empreses associades a les rutes del vi, concret a Catalunya hi ha 12 denominacions d'origen agrupades en 9 rutes del vi. Les dues rutes que destaquen especialment pel nombre d'empreses associades són Priorat, amb 226 empreses, i Penedès, amb 222. I acabem explicant-vos que la tercera representació de Projecte Mir arriba aquest diumenge a Moja. Qui vulgui veure una original i arriscada proposta teatral sobre Mir Geribert amb elements de reflexió dedicats al procés independentista, té una nova oportunitat de fer-ho aquest diumenge sense sortir del municipi d'Olèrdola. A les 7 de la tarda, al local 9 de Moja, s'ha programat la tercera representació de Projecte Mir, l'obra de Jordi Santasusagna, que situa un clon de Mir Geribert al segle XXI.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts i mig de 9:15. Aquest any al Penedès en xarxa volem seguir recollint la veu dels representants del món local i una manera que tenim de fer-ho és a través d'aquesta secció d'entrevistes a alcaldes. El primer lliurament de l'any d'aquesta secció el protagonitza l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret. L'entrevista a Canal 20, al nostre company Raimon de Cara.
Així és, avui a la roda d'alcaldes i alcaldesses conversem amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret. Imma Ferret, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon any.
I molt bon any. Encara estem dins d'aquest marge que encara es pot desitjar
sí,
bon any.
Sí, estem els primers dies i setmanes d'aquest any nou.
Imma Ferret és regidora des de l'any 2006 de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i des del 2011, farà 13 anys, aviat, és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos. Sempre majoria absoluta.
Doncs sí, com bé dius, des del 2006 estic a l'Ajuntament, en l'àrea política de l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos, i primer com a regidora i després com a alcaldessa. Sí.
I aquesta majoria absoluta es va revalidar en les eleccions del passat mes de maig, en un context de presentació de fins a 7 candidatures.
Sí, aquest any 2023, doncs, amb les eleccions municipals que es van dur a terme el 28 de maig, doncs, vam tornar a revalidar la majoria absoluta al Partit dels Socialistes de Catalunya al nostre municipi i realment doncs, bueno, hi van presentar 7 candidatures. Això demostra doncs, bueno, que hi ha un interès no? doncs, pel món polític local i en aquest cas doncs, els veïns i veïnes doncs, van voler que el grup socialista fos el que obtingués la majoria de vots i també la majoria de representants a l'Ajuntament.
Els resultats diuen que no hi ha desgast, governant.
Bé, desgast o no desgast, realment el que suposo que valoren és la gestió i la feina que es du a terme durant aquests últims 4 anys i sobretot, doncs, bueno, en el meu cas, doncs, tots els anys que porto al capdavant de l'Ajuntament. I això és una, bueno, és la valoració que em fan els veïns i veïnes i han optat doncs per aquesta opció com a la que, bueno, que segurament doncs els aporta doncs aquesta bona gestió que intentem fer i que bueno, que segurament es valora com a principal opció doncs per dur a terme tots els projectes de municipi per créixer.
El president era llista independent, progressista, que després va acabar confluint amb el Partit dels Socialistes, el PSC, governa Santa Margarida i els Monjos des de les primeres eleccions de la recuperació de la democràcia. Quin efecte té en la forma de governar haver acumulat tants anys de majories absolutes?
Bé, el fet doncs, que governi el Partit Socialista, des de, com bé dius, des del principi de la recuperada democràcia l'any 79, doncs, bé, segurament ve donat pel tipus de municipi que som. No? Nosaltres som un municipi industrial, potser el més industrial de tota la comarca penedesenca, i realment a vegades ens assemblem més al que és una àrea metropolitana, no? que no a una àrea més rural, que és el Penedès, tot i que l'àmbit rural el tenim i el mantenim. Però realment el fet de que hàgim estat doncs, aquestes majories absolutes encadenades des de els primers anys doncs, de la recuperada democràcia, doncs, bueno, segurament doncs, és aquesta valoració del treball que es fa per la majoria. No? I en aquest sentit, doncs, bé, sempre s'ha treballat perquè el municipi tingui els serveis adequats al creixement que es produeix en habitants. I bé, realment hem treballat moltíssim, tots els equips que han hagut des de llavors i realment doncs, bueno, és el que segurament valora la ciutadania. No?
Un treball que s'ha hagut d'adaptar als canvis nombrosos legislatius, tècnics, que han comportat doncs, aquests darrers anys. Han canviat molt l'administració.
Doncs sí, com bé dius, l'administració, la local en especial, doncs, ha sofert molts canvis, com tota la societat en general, no? I des de, bueno, des dels anys, doncs, que porto al capdavant del govern local, doncs, bueno, he vist com l'administració ha anat, doncs, passant dels anys més austers, que eren els anys 2011, 12, 13, en el qual, doncs, la llei de racionalització de l'administració local ens va limitar molt el sostre de despeses, sobretot, i controlar encara més tota la gestió que es feia, que servia tant pels municipis que havien gestionat bé en aquell moment de crisi, de context de crisi general que vam viure, i els que no ho havien fet tan bé. En el nostre cas, doncs, bueno, sempre la gestió econòmica i financera ha estat una de les principals objectius de poder mantenir, per poder mantenir tots els serveis. I amb això sí que en aquells anys ja venir gestionant des del 2008, doncs, a poder, bueno, econòmicament sostenir, doncs, tots els nostres serveis, no? Però sí que en aquests anys, doncs, hem vist aquesta evolució cap a un major control, que hi ha de ser, i és bo que hi sigui, però per altra banda, el no poder gestionar els romanents com aquests anys de la pandèmia s'ha pogut dur a terme, doncs, bueno, també ens limitava molt a vegades a l'hora de fer inversions i de fer altres coses que volíem i podíem, en el nostre cas, doncs, poder dur a terme, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, l'administració electrònica també ha ajudat moltíssim a millorar els tràmits, a agilitzar-los en algun sentit més, tot i que, bueno, hem de buscar aquest equilibri entre la ciutadania i l'administració electrònica que es du a terme, perquè a vegades, doncs, bueno, costa que encara la gent, doncs, entengui que hi ha uns terminis i uns tràmits a fer i que tenen un temps per fer-ho i que cal, doncs, aquesta posar-nos amb aquesta administració electrònica que, per altra banda, dona aquesta oportunitat a la ciutadania de poder veure i seguir els tràmits que fan amb l'administració i de poder ser més àgils i poder-los donar aquesta comoditat de poder-ho fer electrònicament, i evidentment la forma presencial també, l'atenció presencial també hi és, no? A banda, doncs, també que ens obliga a nivell intern de treballar d'una altra manera, i això també millora els processos de treball i realment, bueno, la gestió administrativa, que cada vegada és més densa, doncs també ens facilita en certa manera aquesta gestió electrònica, aquesta possibilitat de millorar-ho.
Parlem de la gestió actual del present. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que ja té aprovat, va aprovar un pressupost per aquest 2024 de gairebé 11 milions i mig d'euros.
Sí, tenim un pressupost que ha augmentat comentant que, bueno, la despesa corrent no ens passa només al nostre ajuntament, sinó a la gran majoria d'ajuntaments, doncs, hem vist com la despesa, sobretot en termes d'energia i de manteniment de serveis, donat que els contractes i les licitacions, doncs, també han augmentat els costos, doncs, bueno, se'ns ha vist augmentada aquesta despesa, no?, en tant de poder oferir aquests serveis. Això ve donat, doncs, que també hem de millorar els ingressos, i una de les maneres que hem trobat, també no som l'únic ajuntament que ho hem hagut de fer, és pujar impostos i taxes. No, no perquè sigui principis de mandat, sinó que la cosa ve donada, en el nostre cas, perquè hi havia alguns impostos que feia molts anys que no tocàvem i que volíem anar reajustant.
Com l'IBI.
Com l'IBI, per exemple. Sí. I també, doncs, per poder, doncs, arribar a equilibrar el que és la despesa corrent amb aquests ingressos també corrents, no? Per tant, bé, el tema del finançament local també és una de les grans qüestions que a nivell de país també hem posat sobre la taula, sobretot a través de les entitats municipalistes, com són la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis de Catalunya, doncs, de poder reclamar aquesta millora del finançament local, en tant que cada vegada veiem els ajuntaments que hem d'assumir més competències, a vegades, doncs, de les que tenim que oferir, i d'altres, doncs, de les que no estem obligats a oferir, però que també anem fent perquè veiem la necessitat, i en el fons, com que som la primera administració que estem donant la cara i que estem resolent els problemes de la ciutadania, doncs moltes vegades ens veiem obligats a prestar serveis que inicialment no ens pertocaria, però que realment els oferim i de la qual cosa doncs, bueno, se'n deriven els costos de serveis doncs, augmentats. El tema de l'energia també és un dels temes que hem vist com augmentava substancialment aquesta despesa i per això moltes vegades, i així ho hem previst en el pressupost, moltes inversions per poder doncs, revertir aquest cost del consum energètic i apostar doncs, sobretot per les energies renovables. No?
Inversions d'accessibilitat, de climatització en equipaments
Exacte.
Municipals.
Mm-hmm. Són inversions importants que volem dur a terme aquest any, a l'hora, doncs, per una banda, doncs, això, caminar cap al poder tenir aquest tipus d'energies renovables i alhora doncs, bueno, millorar tot el tema de sostenibilitat i ecològicament doncs, fer aquesta aportació de granet de sorra com a municipi, però alhora doncs, això per reduir la factura energètica, que és una de les factures grans que tenim doncs, al municipi.
En aquesta línia hem de dir que també el ple de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va aprovar la regulació de les ubicacions i instal·lacions fotovoltaiques. Com
sí.
s'ha de traduir aquesta regulació?
El 2001 ja vam començar, el 2021, perdó, vam començar a treballar sobre el pla especial de renovables, o sigui, dels punts on en el sòl no urbanitzable volíem determinar el nostre municipi decidir on podien dur-se a terme aquest tipus d'instal·lacions en sòl no urbanitzable. Això doncs, ha sigut un treball que ara té tot el seu procediment, vam fer l'aprovació inicial, ara el plenari a finals d'any ha aprovat l'aprovació provisional i ara haurà de ser la Comissió d'Urbanisme la que en determini la seva aprovació definitiva. Però en resum és un treball que hem fet com a municipi per determinar on es podran instal·lar aquest tipus d'instal·lacions i això ajudarà també el que serà el futur pla territorial, no? Que hem de fer com a comarca, que esperem doncs, que es pugui incloure ja aquest treball que ja ha fet de determinar quins punts es podran instal·lar aquest tipus de renovables en fotovoltaica al nostre territori. Per tant, bueno, ens hem avançat una miqueta a la feina de dir volem apostar per les renovables, però també volem dir com a territori a on ens creiem tècnicament on és millor poder-les ubicar. Per tant, doncs, bueno, el Pla Especial de Renovables és aquest document urbanístic que ens pot ajudar a bueno, establir aquestes instal·lacions en els punts del municipi que creiem tècnicament que poden ser millors.
Quins serien aquests punts?
Bé, ara no puc determinar-ho, eh? Hi ha zones, clar, si és sol no urbanitzable, això comptant amb sol urbanitzable es poden instal·lar, eh? En el que són teulades, hi ha molts domicilis que ja han demanat aquesta instal·lació i se l'estan posant i també moltes empreses que també tenen projectes per dur-ho a terme. Però en sol no urbanitzable, doncs, bueno, ve a ser un gairebé, crec que és un 9% del sol no urbanitzable del nostre municipi que es podria utilitzar per fer aquest tipus d'instal·lacions. Hem de tenir en compte que tenim sòl que és d'especial protecció, com és el Parc del Foix, que hi ha una àrea també de Pla Natura 2000, amb la qual cosa doncs, bueno, aquests planejaments especials doncs, ja queden exclosos, per tant, queda aquest escàs 9% de sòl no urbanitzable. Per tant, és poqueta cosa, no? Però bueno, està en la línia del que ha de ser també aquest sòl, aquest tant percent a nivell de comarca. O sigui que bueno, l'aportació que fem, pensem que està en la línia del que es demana en general.
Ha comentat aquesta aprovació dels pressupostos, que incorpora doncs, aquesta previsió d'augment de recaptació en alguns impostos i taxes. No s'ha tocat la taxa de recollida d'escombraries?
No, enguany no l'hem tocada perquè estem pendents també de com anirà tota la licitació de la nova gestió de residus, que ho fem a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf i esperem doncs, que durant aquest any es dugui a terme doncs, aquests plecs per poder licitar i bueno, aleshores doncs, anirem estudiant com anirà aquesta implantació d'aquest nou model que esperem que en els propers anys doncs, pugui ser i aleshores doncs, estudiarem també quina és la capacitat que haurem de portar a través de la taxa com a municipi. Per tant, bueno, estàvem pendents aquest any d'acabar de fer l'estudi per poder doncs, aplicar segurament de cara al 25 una possible retocar la taxa en funció doncs, de la necessitat i que vagi acompanyada doncs, del cost de la gestió.
Amb l'exigència de que amb la taxa es pugui cobrir tota la despesa que suposa el servei.
Sí, normativament és el que se'ns demana, però bueno, sempre ja l'hem mantingut bastant en equilibri. Enguany hi ha un diferencial més gran, però bueno, de moment es pot assumir. I el que intentarem de cara al 25, doncs això, que la taxa compensi el que és el cost de la gestió i recollida de residus.
Abans de situar, alguna pinzellada de caracterització del municipi, un municipi industrial, que evidentment té doncs, pros i contres, no? Quins són els contres? Abans ha situat doncs, alguns apunts sobre el que podia suposar, evidentment, en llocs de treball, en generació de riquesa, també de captació de recursos per part de l'Ajuntament, però algunes dificultats, algunes problemàtiques sí que genera aquesta implantació industrial.
Bueno, el nostre ha sigut un municipi industrial ja des de fa més de 100 anys, sí. No? El que sí que vetllem és perquè aquesta indústria, i amb els anys s'ha anat veient, doncs s'integri el que és el paisatge i l'urbanisme com a municipi, i bé, evidentment, inconvenients que tingui la indústria, doncs bueno, pot generar a vegades nivells de sons més elevats, per això vam fer en el seu moment el mapa de capacitat acústica amb tota la normativa que s'hi aplica per determinar les zones més i menys sensibles, amb la qual cosa doncs, que podem aplicar l'ordenança municipal en funció doncs, bueno, de si pugen o no aquests sorolls. No? Com a municipi doncs, bueno, estem obligats a això, a protegir el que són sorolls i vibracions, i això sí que la nostra ordenança ho recull, i és una de les coses per les quals vetllem. Tot i que la indústria en si cada vegada tecnològicament aplica més millores per minimitzar doncs, bueno, aquestes molèsties que puguin ocasionar a través de sorolls i a vegades a través d'olors, no? Que ara estem també amb el tema dels olors. Bueno, estem treballant per anar elaborant una ordenança d'olors. Hi ha pocs municipis que això ho treballin, però estem treballant conjuntament amb els serveis tècnics i també amb empreses que ens poden ajudar i Diputació a l'hora d'elaborar aquest tipus d'ordenances. No? Per tant, bueno, mediambientalment ja fa temps que tenim el treball que ens fa la Universitat Politècnica de Catalunya amb punts de captació en continu d'olors i fem estudis i s'està treballant des de fa anys amb tot aquest tema. Bueno, bàsicament és per protegir la salut i el benestar del municipi en quant a aquestes dues punts o bueno, aquestes dues característiques que poden ser doncs, bueno, la part inconvenient, diguéssim, de ser un municipi industrial. Però a banda de ser un municipi industrial també ens passen a infraestructures viàries, tant ferroviàries com de carreteres i autopistes, i bueno, tot plegat doncs, també genera aquest punt sonomètric potser més elevat que altres llocs. No? Però que bueno, són temes que hem anat treballant des de fa molts anys amb tota la indústria del municipi, i realment bueno, els beneficis que ens aporta la indústria sempre pesen més que no pas a les molèsties que em pugui ocasionar, en el sentit que bueno, també tenim més trànsit rodat, de gent que va a treballar o vehicles de distribució no? de mercaderies i de producte que elabora la indústria. Però bueno, en principi l'Ajuntament vella perquè... Bueno, perquè la indústria s'integri també al territori. Sempre hem sigut una administració que hem estat sempre parlant molt, molt directament amb totes les empreses del municipi, oferint els serveis doncs, també a l'hora de recerca de feina, perquè oferim també bueno, la possibilitat de que puguin trobar els perfils adequats per contractar també des del nostre servei local d'ocupació, així com a vegades doncs, sessions o jornades que puguin ser interessants per la millora doncs, de la competitivitat o de la coneixença a vegades entre les mateixes empreses del municipi, que a vegades no es coneixen i poden establir relacions comercials entre elles, com ens ha passat a vegades, no?
Parlem de l'entrada fa poques setmanes d'un nou servei. La pista de pàdel s'inaugurava, les pistes de pàdel s'inauguraven el mes de novembre. S'ha donat a conèixer, de fet ha transcendit més enllà de la comarca, que compta amb unes estructures de vidre i xarxes especialment demanades pel cos d'agents rurals.
Doncs sí, com bé dius, les pistes de pàdel han entrat en funcionament aquest mes de novembre. Era un projecte que ja venia també de l'any 22 i que l'obra en si s'ha traslladat al 23. I que estem contents doncs, del treball que s'ha fet, perquè realment en el moment d'execució se'ns va fer avinent per part del cos d'agents rurals doncs, d'aquestes xarxes, que eren bueno, un aspecte que valorava moltíssim perquè hem trobat, bueno, perquè es trobaven amb aquests problemes, no? De que els ocells impactaven contra aquests vidres transparents de les parets de les pistes de pàdel, i això era, bueno, era un problema a nivell de la fauna, no? I en aquest sentit, doncs, ens van fer aquesta proposta i, a banda del projecte, que no contemplava inicialment, doncs vam instal·lar aquestes xarxes, tal com ens van indicar des del cos de Mossos al cos d'agents rurals, i realment, bueno, hem sigut un dels municipis pioners sí. En aquest sentit, no? Esperem, doncs, que bueno, i realment s'ha vist perquè ja no impactaven els ocells en el que eren les parets transparents, no? Evidentment, sempre hem sigut un municipi que hem treballat sempre pel medi ambient i per la part, doncs, paisatgística i naturística, i en aquest sentit, doncs, bueno, si això suposava una millora a nivell mediambiental, doncs, evidentment, l'hem instal·lat, més enllà de que la normativa ho faci aplicar o no ara, eh?
Molt utilitzades, aquestes pistes.
Bueno, s'està començant a utilitzar. L'hivern també és un moment que no es fan servir gaire, i més quan són a fora, per tant no estan cobertes, i amb la qual cosa, doncs, bueno, l'hivern sempre costa una miqueta més. Però esperem que ara que comenci, doncs, la primavera i de cara a l'estiu esperem que funcionin, doncs, ja amb un ritme més gran.
Tram final de la conversa, aprofitem aquest temps per parlar d'un esdeveniment cultural molt significatiu al municipi, la mostra artística Sant Raimon de Penyafort, que arriba a la seva 40a edició i s'inaugura tot just aquest mateix divendres.
Doncs sí, inaugurem ja aquesta 40a edició de la mostra artística a Sant Raimon de Penyafort. Una mostra artística que va néixer amb la voluntat de donar a conèixer als artistes amateurs, als artistes locals sobretot, i sobretot de la part amateur, i així s'ha sigut durant aquests 40 anys, perquè bé, primer va néixer només amb pintura, després amb ceràmica, es van ampliant amb escultura, i ara, doncs, ja tenim dibuix artístic jove, tenim la part infantil, bueno, s'ha anat ampliant amb els anys totes les disciplines artístiques i aquesta manera d'expressar-se que, bueno, que cada un tenim a dintre, no? I per tant, doncs, donar aquesta possibilitat de poder exposar i mostrar tota aquesta part creativa que petits i grans, doncs, tenim, doncs, bueno, es resol amb que tenim una mostra artística en què es presenten moltíssimes persones i que s'omple la Casa de Cultura de Mascatarro, doncs, d'obres art.
Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.